Són les 8 del matí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bon dia, bon diumenge, amics i amigues. L'arxidiòcesi de Barcelona té des d'ahir un nou bisbe auxiliar, David Abadies, enhorabona. Avui us proposem el millor de la setmana. Començarem parlant de la fundadora de les operàries diocesanes, un institut laical fundat per una religiosa consagrada, i parlarem amb Pina Milana, la postuladora de la beatificació de Magdalena Aulina, la fundadora, filla de Banyoles. També parlarem amb Nathalie Becart, sotssecretària general del Sínode dels Bisbes, que ha estat aquesta setmana a Barcelona per participar, entre altres activitats, en el Tribuna Joan Carrera. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ens farà reviure el que ha estat l'últim Consell General de Càritas Espanyola, celebrat ara fa uns dies a l'illa de la Palma. I també parlarem amb Pere Micaló, director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió a Catalunya. Comentarem la situació de l'assignatura de religió a casa nostra. I tancarem edició de diumenge al matí amb la secció En Sortida. Parlarem avui d'un projecte que es diu 4 estacions per ajudar famílies en crisi o trencades. Tot això és el que us proposem, us acompanyarem fins a les 9. Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
L'Institut Secular Operàries Parroquials, amb el seu carisma i la seva missió, continua amb el seu treball proposant a la societat el llegat i el gran, diguéssim, la gran espiritualitat i la gran pietat de la seva fundadora, Magdalena Aulina. Aquest diumenge, a 11:45 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, presidirà la missa d'acció de gràcies amb motiu de la recent promulgació d'un decret a la Santa Seu que declara venerable Magdalena Aulina. Ens acompanya molt breument avui per parlar-ne la postuladora de la causa de beatificació i canonització de Magdalena Aulina, com dèiem, la fundadora de l'Institut Secular Operàries Parroquials. Pina Milana, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Molt breument, què és l'Institut Secular Operàries Parroquials i qui és Magdalena Aulina? Anem per parts.
Sí. Entonces, el Instituto Secular, fundado por Magdalena Aulina, es un instituto de femenino, ¿no?, de laicas consagradas, lo cual quiere decir que somos gente que vivimos en el mundo, en medio de la gente y por la gente, pero con consagración. Esa es la secularidad consagrada. Uh-huh. La fundadora, Magdalena Aulina, de Banyoles, de Girona, pues ya en 1916 sintió esta llamada particular del Señor, entonces inédita, porque claro, una mujer que se consagraba a Dios, pero que seguía viviendo en medio de la gente, no era admisible, ¿no? Uh-huh. En ese
sí, tiempo. No estaba bien visto, diguéssim, no era una cuestión que...
Estaba en el canon, no tenía teología prácticamente en la iglesia, por lo tanto tuvo muchas dificultades para llevar adelante esto que le inspiraba Dios, que bien ni ella lo sabía, ¿no?, a qué iba a llegar. Uh-huh. Pero su fuerte carisma, era una mujer emprendedora, una mujer de mil acciones, de mil ideas, para llegar a todo el mundo. Esta es la idea también central de Magdalena.
Uh-huh. Magdalena Aulina, una nova catalana que camí dels altars, podem dir, oi?
Exacto.
Sí, recordem que vostè parlava del 1916, any de la fundació, però de la seva consagració. Va néixer el 1897 a Banyoles. Exacto. I va morir a Barcelona el 1956. En què es fonamenta el que és el conjunt de virtuts de la fundadora, de Magdalena Olina? Cap a on apunta, no?, aquesta exemplaritat que ens pot donar com a beata i com a santa, esperem?
Bueno, seguramente en la Iglesia lo ha estudiado, ¿no?, en todos estos años del proceso, o sea, aquí en Bañol, en Barcelona, después en Roma, pues tanto las virtudes teologales como las cardinales, como las virtudes anexas, pues las vivió en grado sumamente heroica. Sobre todo la obediencia a la Iglesia, que le costó, ¿no? Y creo que lo que nos puede dar hoy Magdalena Olina es una vía de santidad, pero que puede llevar a todo el mundo, ¿eh? Una vía de santidad exigente, pero al mismo tiempo sencilla. Porque ella decía que si Jesús ha llamado todos a la santidad, ¿eh?, tenéis que ser santos como mi padre, no ha puesto ningún límite, ni de edad, ni de condición. Por lo tanto, también esto fue profética, ¿no?, en la llamada universal a la santidad.
En un moment en què la presència de la dona en l'aportació a l'Església i a la societat era molt inferior, no?, a la que és actualment.
Moltíssim, moltíssim. I una dona que fundara sola, no?
Sí, efectivament.
De un cura. O de
sí, exacte. Per cert, que les operàries parroquials formen comunitat o viuen cadascuna el seu carisma?
Les dues formes. Podemos vivir sola, según si tenemos un oficio, un trabajo, ¿no? Y podemos vivir sola, podemos vivir con nuestra familia.
Molt bé.
O bien podemos vivir en grupos de fraternidad que llamaba Magdalena Olina.
Doncs des d'aquí ens unim al foment, no?, de la devoció popular a la intercessió de Magdalena Olina perquè aviat pugui ser beata i santa. Recordem aquest diumenge a 11:45 del matí a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià aquesta missa presidida pel cardenal Omella. Que vagi molt bé la celebració, suposo que serà emotiva.
Moltes gràcies. Sí, espero que sí, i sí. Espero que haga mucho bien.
Efectivament. Pina Milana, postuladora de la causa de beatificació i canonització de Magdalena Olina, fundadora de l'Institut Secular Operàries Parroquials, nascut a Banyoles. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vostè.
La sotssecretària general del Sínode de Bisbes, la religiosa xaveriana Nathalie Becquart, participava ahir al migdia en la quarta edició del Fòrum Tribuna Joan Carrera a Barcelona, una iniciativa promoguda per diverses entitats catalanes de l'Església i d'inspiració cristiana. Nathalie Becquart, una de les dones nomenades pel Papa Francesc per a càrrecs de responsabilitat al Vaticà, ha parlat concretament sota el títol El lideratge de les dones en l'Església i en el món. Ahir mateix la sentíem amb algunes de les frases de la seva intervenció i avui la tenim amb nosaltres per a Ràdio Estel i per al Setmanari Catalunya Cristiana. Germana Nathalie Becquart, bona tarda, bon giorno, benvinguda a Ràdio Estel i a Catalunya Cristiana.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Bé, vostè parla de l'antropologia de l'alteritat. Com millora qualsevol societat humana, també l'Església, quan homes i dones col·laboren amb igualtat i amb reciprocitat?
Recentment, el Papa Francesc va dir que necessitem més lideratges femenins perquè en aquest món, amb moltes crisis, quan les dones treballen amb els homes, en aquest esperit de col·laboració, amb igualtat i reciprocitat, prenem decisions millors per a un treball més fecund. Alhora és cert que per aconseguir un món millor i una societat al servei de tothom, per tenir cura d'aquesta casa comuna i aquesta vida junts, necessitem les dones, perquè formen part de la societat.
Abbiamo bisogno delle donne perché fanno parte della società.
Estem junts, homes i dones, i tenim ara més llum sobre la dignitat, igual entre homes i dones, i hem d'esforçar-nos en aquesta col·laboració.
La dignitat equale tra uomini e donne e dobbiamo trovare le strade per questa collaborazione. E anche è vero che
també és veritat que podem veure habitualment que les dones tenen una sensibilitat d'alguna manera més important a les relacions i un esperit de més col·laboració. Perquè el repte veritablement és el de fer un lideratge de manera col·laborativa, fer un lideratge de servei, no pas de poder.
Y in modo collaborativo e fer un leadership di servizio e non di potere.
Les dones, germana Nathalie Becquart, des de diferents països i realitats fan crides a una major igualtat. De fet, la Catholic Women's Council ha fet la seva proposta sinodal del sínode, que li va lliurar a vostè mateixa el 4 d'octubre passat a Roma. Vostè es considera aliada d'aquests moviments en l'Església i com pot ajudar a canalitzar tota aquesta realitat les demandes de les dones?
En el procés sinodal, a l'inici, durant les consultes sinodals a nivell de les diòcesis i també possiblement dels moviments i de les comunitats, hem intentat escoltar tothom.
Abbiamo cercato di ascoltare tutti.
Alhora, aquesta entitat, Catholic Women's Council, va fer un informe que va arribar a la secretària general, com fem amb totes les veus de la consulta sinodal.
A la secretària general, com altri, e accogliamo tutte le voci della consultazione sinodale.
Les dones al Vaticà estan assumint més responsabilitats últimament dins d'una dinàmica en què l'Església vol superar el clericalisme tan comentat pel Papa. Això es plasma, es reflecteix també en les esglésies locals?
Più importante è... Questo è veramente
el més important és que això és veritablement la crida no només a tenir dones amb responsabilitats al Vaticà, sinó també a les esglésies locals. Aquest camí es fa a poc a poc. Puc dir, per exemple, que ara hi ha més de 5 o 6 països que tenen una dona com a secretària general de la pròpia conferència episcopal.
Secretario general de la conferència episcopal és un exemple.
És un exemple. Igualment, les esglésies locals tenim més dones presidentes d'una universitat catòlica, de Càritas o d'escoles catòliques. A més, hi ha països amb dones que són cancelleres d'una diòcesi o directores d'un servei diocesà o d'una oficina a nivell de conferències episcopals.
De la diòcesi o directrice d'un servei diocesani o d'un ofici a nivell de les conferències episcopals.
L'important és trobar com treballar junts i tenir més equips pastorals amb homes i dones, amb sacerdots, religiosos, religioses i laics i laiques, però a tots els nivells de l'Església.
A tots els nivells de la Chiesa, perquè no és suficient.
Perquè no n'hi ha prou amb el que hi ha ara. Ara al Vaticà tenim un 23% del personal del Vaticà que són dones, però les dones estan ja molt compromeses en moltes esglésies locals, a les parròquies, a les catequesi i en altres àmbits.
Molt impegnativi nelle parròquie, per fare la catequesi o altre.
Però l'important és també que hi hagi dones en els consells parroquials i, en definitiva, a tots els nivells.
Podem dir, germana Nathalie Becquart, que el Papa Francesc ha experimentat una transformació al llarg d'aquests anys de pontificat, ja 10, en la seva relació i la seva visió de les dones. Hi ha un gran canvi?
És veritat que el Papa Francesc ha fet passos, especialment en el nomenament de dones per a responsabilitats al Vaticà, any rere any. Hi ha més dones?
Anno dopo anno ci sono più di donne,
per exemple, tenim ara també una dona religiosa com a directora del governatorat de la ciutat del Vaticà. Per primera vegada més, el Papa Francesc ha nomenat 3 dones membres del dicasteri per als bisbes per participar en el discerniment per nomenar bisbes. Hi ha molts exemples que mostren que alguna cosa es mou al Vaticà. Igualment, és una decisió molt important del Papa Francesc.
En què Una decisió important de Papa Francesco que ha fet l'apertura.
El fet que hi hagi una obertura a les dones de ministeris, com ara el lectorat, l'acolitat i el de la catequista.
Acolito e anche catequista per le donne. Allora,
per tant, hi ha coses noves, tots són diversos signes, com ara el fet que el Papa Francesc faci trobades amb dones, com és el cas d'un recent, a finals de gener al Vaticà, un encontre organitzat pel Dicasteri per al diàleg interreligiós amb 12 religions, dedicat per primera vegada a les dones en el diàleg interreligiós per construir una cultura de l'encontre.
Organitzada del Dicastero per il dialogo interreligioso, per la prima volta ha fatto un incontro sulle donne nel dialogo interreligioso per fare per costruire una cultura dell'incontro.
E
con donne di 12
van ser-hi presents dones amb responsabilitat procedents de 12 religions de tot el món i totes vam tenir una trobada amb el Papa Francesc. Són diversos encontres que s'han fet i podem veure que aquest canvi a poc arriba a la societat i també a les esglésies locals, així com en diversos nivells i també al Vaticà.
E un cambiamento nella società e anche nelle chiese locali e a diversi livelli, anche al Vaticano.
Estem parlant amb la religiosa xaveriana Nathalie Becart, que és la sotssecretària general del Sínode dels Bisbes. Un terç de la població mundial de dones pateix violència de diferents tipus. Podem dir que fa prou l'Església en la sensibilització i la formació contra aquest tipus de violència i, en tot cas, quines accions caldria fer?
És veritat que les dones són certament les primeres víctimes de la violència en els contextos de guerra, però també és un problema molt fort en molts països, la violència domèstica en la família. Aleshores, l'Església té una paraula molt clara per fer la lluita contra tota mena de violència, així com per superar les discriminacions a les dones.
Tutti i tipi di violenza e anche per superare i discriminazioni a le donne.
Per exemple, hi ha una xarxa molt important desenvolupada amb el suport del Papa Francesc que es diu Talita Cum. És una xarxa per combatre i superar el tràfic de persones i moltíssimes dones en són víctimes.
Talita Cum, que és una rete per contrarre, per superare il traffico umano e le donne sono vittime, tante donne sono vittime. Ma è vero che...
A més, és veritat que es fan moltes accions en molts països, tot i que l'Església encara pot fer-ne més perquè el problema de la violència de diverses maneres és un problema molt fort.
Perché è un problema molto forte, il problema della violenza in diversi.
El missatge de l'Església és un missatge de pau i hem d'aprendre a sensibilitzar i a fer la prevenció davant qualsevol tipus de violència i especialment, per descomptat, la violència contra les dones.
Fare la prevenzione contro tutte forme di violenza, ma specialmente anche la violenza contro le donne.
Deixem de banda la violència. Parlem ara de les demandes històriques de les dones en l'Església. Dins d'aquestes demandes històriques, creu vostè que el diaconat és un camí que té recorregut, és a dir, que pot arribar a alguna cosa nova?
No puc dir gaire cosa. És cert que ara està en marxa el treball d'una comissió sobre el diaconat femenina. Existeix ja una reflexió des de fa alguns anys i al final d'un discerniment la decisió és del Papa.
et à la fin est un discernimento et la décision est del papà et non posso dire qualcosa.
No puc dir gaire cosa perquè no sabem com anirà. Hi ha un debat, una reflexió i un discerniment en curs, podem dir.
Una reflexió, un discernimento, potser en puc dir en curs.
Sí. Amb dues comissions, due comissioni que si sono create, no?
Sí,
però no puc dir res més, està en marxa.
En curs.
Sí, certament. Bé, i finalment, germana Nathalie Becart, quina és la principal missió d'aquest sínode del qual també vostè ha parlat en aquesta conferència a Barcelona, el sínode de la sinodalitat convocat pel Papa Francesc? Com podem aconseguir que suposi una veritable transformació d'estructures, però també de manera de fer? Perquè aquí doncs, hi ha una mica el perill, no?, que el sínode es quedi com una experiència de Cúria i del Vaticà, i no de tothom. Hauria de ser de tots, de tutti, no?
Bé, està molt clar que la finalitat d'aquest procés sinodal és, podem dir, la conversió sinodal de l'Església. És per aprendre més aquest estil sinodal.
La sinodalitat
és una dimensió constitutiva de l'Església i era l'estil de l'Església a l'inici de l'Església primitiva. Després, en diverses regions, hem desenvolupat més la dimensió jeràrquica de l'Església, que també forma part de l'Església. Avui, però, aquest sínode és per continuar retrobant aquesta dimensió de la sinodalitat, que vol dir un sínode per posar més en pràctica la visió eclesial del Concili Vaticà II.
Un sínode permetere in pratica più la visione della Chiesa del Concilio Vaticano II, que vol dir una
Chiesa... Que vol dir una església com a poble de Déu, on tots junts, tots els batejats, fan un camí junts, amb l'estil de l'escolta, del diàleg, del discerniment, sempre junts.
Con il stilo dell'ascolto, del dialogo, del discernimento insieme.
I abans podríem dir que és una manera de fer i de ser l'Església i de fer la missió junts.
Un modo di essere la Chiesa e di fare la missione insieme. Dobbiamo continuare.
Hem de tirar endavant aquest sínode per ajudar l'Església a fer aquesta conversió sinodal, que no és fàcil perquè no podem aprendre la sinodalitat de manera teòrica, sinó amb l'experiència.
D'una manera teoretica e tra l'experiència.
En definitiva, aquest sínode fa un recorregut i un procés al servei d'un procés de conversió i de reforma de l'Església.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, germana Nathalie Becart, sotssecretària general del Sínode dels Bisbes, l'única dona que tindrà veu i vot a l'octubre vinent a l'Assemblea General Ordinària del Sínode. Un plaer haver parlat amb vostè. Grazie, merci, que vagi molt bé i vaja, ànims en la feina, en el lavoro del sínodo.
Gràcies.
L'illa de la Palma ha acollit aquests dies passats la reunió ordinària del Consell General de Càritas Espanyola, en què han participat, entre altres, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, i el president de la Subcomissió Episcopal d'Acció Caritativa i Social i bisbe responsable de Càritas, Jesús Fernández, així com el vicepresident Enrique Carrero. Hem de parlar d'aquesta trobada perquè ha estat la del retrobament amb una situació de màxima preocupació per les famílies que s'han quedat sense casa i pel mateix futur de l'illa de la Palma. En parlem amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que ha estat present en aquesta reunió. Senyor Francesc Roig, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Avui tenim doncs, un bon aperitiu per a la veu de Càritas, que ve després amb vostè, perquè ha estat, podríem dir, que la trobada del contacte amb una situació, em deia vostè ara fa unes hores, de desprotecció, no?, de la gent de la Palma. Com ha estat aquesta, aquesta trobada?
A veure, en realitat, la reunió aquesta del Consell General de Càritas Espanyola, acostumem a fer-ne una a l'any, amb caràcter rotatiu, i anem en llocs on o ens reunim en llocs on realment potser la presència de Càritas de manera presencial és més agraïda en aquest aspecte de suport, sobretot, i de donar estímuls de confiança i, sobretot, d'acompanyament. En aquest cas, després d'un any i mig de la famosa erupció i lamentable erupció del famós volcà de la cadena muntanyosa de Cumbre Vieja. Cumbre Vieja, doncs han passat tots aquests mesos i la situació social a la illa, malgrat les promeses institucionals o totes les accions que es puguin haver fet, de moment hi ha una previsió organitzativa de reformar una mica urbanísticament tota aquella zona malmesa, però ni els que han liderat aquesta, diguem-ne, pretesa reforma urbanística de la zona per regularitzar-la de manera bé i definitiva, s'acaben de posar d'acord, perquè la majoria són interessos polítics allí, no? Aleshores, aquesta és la situació en la qual ens hem trobat, en què moltes famílies que van perdre les seves vivendes, han perdut els camps de conreu, sobretot la zona més rica de la Palma, que era la producció de plàtans, les zones turístiques, etc. Algunes han quedat tan afectades que en aquest moment, malgrat que quedin en peu perquè no els han envaït en alguns hotels, la lava que va baixar del volcà, en aquests moments, com que són zones perilloses per emanació de gasos encara, no es pot transitar ni es poden utilitzar.
I com ha anat la reunió en general? Han estat 3 dies, oi, aquesta setmana passada, i suposo que amb molts temes de coordinació, no només de la Palma.
Sí, a veure, la reunió del Consell és una reunió ordinària en què toquem molts altres temes i aprofitem l'ocasió d'estar en aquell lloc per fer una visita in situ de la situació. Vam estar acompanyats pel bisbe de Tenerife, de la diòcesi de Tenerife, Monsenyor Bernardo Álvarez, que molt amablement, perquè a més a més ell és originari de La Palma, sí, i per tant coneix bé l'entorn social i, diguem-ne, de les persones d'aquella illa, no? I bé, vam fer durant tot un matí molt intens, vam fer aquesta visita als llocs més afectats i vam parlar amb les famílies i persones que estan encara molt afectades, malgrat que, com diríem d'una manera contraposada, si haguéssim de titular això, diríem el pes de la cendra sobre la situació social.
En un moment en què, a més, no hi ha tanta atenció mediàtica ni social, oi? Ni tant interès.
Perquè quan els polítics de torn van fer-se, diguem-ne, les fotos i els titulars de rigor i que toquen, doncs després ha quedat una mica oblidat. Després va venir la guerra d'Ucraïna, etc. Per tant, tot això ha ajudat a que a 3.000 quilòmetres la illa hagi quedat com una referència, però no amb la, diguem-ne, intensitat social que podem tenir o que podem observar en zones més properes.
Pel que sabem, hi ha hagut, per part de Càritas, més de 3.400 atencions sobre les més de 1.200 famílies afectades, en total més de 3.200 persones, i Càritas, doncs, ha rebut donacions que ha invertit allà a la diòcesi nivariense de Tenerife més de 3 milions d'euros en ajuts al lloguer i en altres sí, prioritats. Per tant, sí, Càritas està una mica com a peu d'obra donant exemple, ho hem de dir així.
Sí, i a més he de manifestar que de les persones que vam poder mantenir algun contacte i parlar i comentar i contrastar la realitat que vivien, més de 3 persones ens van manifestar el seu agraïment per aquesta visita que havien fet i aquella presència, perquè és l'única entitat social que todavía se mantiene al pie del cañón i nos da ajuda.
clar, la que continua gairebé un any i mig després, sí, diguéssim. Sí. I per cert, per acabar, perquè hem donat pas a la veu de Càritas, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, hi ha també molta problemàtica amb les cases que han quedat sepultades, no?, i amb les dificultats de recuperar les propietats, també per unes qüestions legals de construccions, sí, fetes fa dècades de manera irregular. Aquí n'hi hauria molt per dir, no?
La situació urbanística de la zona era molt dispersa i moltes de les construccions existents venien d'herència dels avis o dels pares i no tenien una reglamentació urbanística ni catastral, tampoc. Per tant, què ha passat? Doncs que no han pogut reclamar la indemnització pertinent perquè les assegurances no se n'han fet càrrec. I això també ha contribuït a agreujar més aquesta situació social de moltes famílies que vivien una mica, bueno, perquè potser no, ni s'ho havien plantejat de portar allò en el registre catastral o legalitzar la situació, bueno, vivien, perquè hi havien viscut sempre, tota la vida. Això els hi va passar, deia una senyora, diu, esto me lo pasó, yo viví con mi abuelo y mi abuelo después se lo pasó por herencia a mi padre y mi padre me lo dejó a mí.
Ja. Clar, i li ha quedat l'herència i el problema de la construcció sense...
Però, en canvi, en aquests moments, quan ells han reclamat que sota la lava, a la superfície, els hi facin un reconeixement quan sigui el moment, doncs no hi ha hagut manera.
Queden desemparats i desprotegits. Bé, en tornarem a parlar, evidentment, de la Palma i també de la coordinació de Càritas Espanyola. Moltes gràcies, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.
Com sempre.
Sempre al peu del canó, també. Una abraçada, fins aviat.
Molt bé, adéu, bona tarda.
Els alumnes que estudien religió optativa a l'escola pública catalana han passat en 10 anys de ser gairebé el 25% a només un 12,5%, segons unes dades del Ministeri d'Educació recollides ahir pel diari Ara. En altres paraules, durant el curs 2010-2011 eren un de cada quatre escolaritzats en centres públics, els que feien religió, i en canvi el 2020-2021 només un de cada vuit. En canvi, a l'ensenyament concertat la tendència és la contrària, ja que s'ha passat en el mateix període del 70% a més del 90%. Les xifres a Catalunya, en qualsevol cas, contrasten amb les del conjunt d'Espanya, on són gairebé la meitat dels alumnes de centres públics els qui han triat estudiar religió. Ara que s'acaba de completar el primer període de preinscripció escolar a Catalunya de cara al curs vinent, un moment decisiu perquè les famílies lliurement triïn si volen religió, volem analitzar breument aquestes dades i també la situació de l'assignatura de religió amb Pere Micaló, director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica a Catalunya, el CIERC, i també delegat d'Ensenyament de la Diòcesi de Girona. Senyor Micaló, bona tarda.
Hola, Ignasi, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies a Déu. Bé, ara fa uns dies vostè presentava precisament les xifres de la Diòcesi de Girona, amb un 8,75% d'alumnes que estudien religió a centres públics i un 25% en total. Com valora aquestes xifres i, sobretot, les del conjunt de Catalunya, que ara hem exposat?
Bé, a veure, les xifres són les que són. I, sí, per tant, doncs, hem de treballar amb les xifres que tenim. A veure, amb les dades que donava abans respecte a Espanya, doncs, certament que estem amb uns percentatges doncs, més baixos aquí a Catalunya, però des de fa molts anys. Llavors, nosaltres ara en aquest moment pensem que s'està estabilitzant el percentatge d'alumnes que fan religió en els centres públics. Des de fa uns anys ja, si bé és una baixada mínima d'unes dècimes de punt.
Sí.
Llavors, a la resta d'Espanya sí que en aquests moments doncs, noten una davallada més gran perquè partien d'uns percentatges també més elevats.
Certament. Són les dades que són. En aquest sentit, no podem dir gaire més sobre les xifres. Sí, potser sobre les causes, ara intentarem aprofundir-hi breument. Sabem que la classe de religió a l'escola no és catequesi, des de l'Església s'explica molt això, no? I això queda, o hauria de quedar ben diferenciat, oi? Ara bé, amb els nous currículums, vostè ho ha dit alguna vegada, els que es deriven de la nova llei espanyola, la LOMLOE, i amb el fet que no hi hagi una alternativa clara de religió, creu vostè que la situació pot anar pitjor? I aquest empitjorament també pot tenir a veure amb això, amb aquesta nova llei?
A veure, m'has preguntat moltes coses.
Sí, disculpi.
No passa res. Mira, a veure, sí, jo penso que els nous currículums de la LOMLOE, el currículum de religió, cal dir primer que és, diríem, competència de la Conferència Episcopal Espanyola, de la jerarquia eclesiàstica, de qualsevol de les religions confessionals. Nosaltres parlarem de la religió confessional catòlica. Per tant, la competència és de la Conferència Episcopal Espanyola, com deia. Aquest any, aquest currículum de la LOMLOE ha estat un currículum treballat durant 2 anys. Abans no va ser aprovat pels bisbes. Va ser treballat per multitud de persones, des de docents, teòlegs, tècnics, i s'ha trobat, penso jo, un currículum molt bo de cara a la classe de religió. Comentaves el tema del currículum catequètic. Jo penso que el currículum anterior i currículums anteriors, doncs, sí que tenien uns trets catequètics, no diríem molts, però sí que n'hi havia. Penso que aquest currículum, per al fet d'haver estat tan participat de persones, doncs entaula un diàleg molt bonic entre la teologia, la vida i la pedagogia. I quan dic la vida, vull dir la vida a les aules, que a través de les situacions d'aprenentatge, doncs serà fàcil de tenir diàleg amb altres matèries, com així ho demanen les situacions d'aprenentatge, i que la classe de religió doncs pugui col·laborar-hi també en aquest sentit. Penso que amb això, amb aquest currículum, doncs pot ser un element important doncs d'estabilització de l'alumnat.
I això és el que oferia ara fa un any aproximadament la Conferència Episcopal Espanyola, no?
Sí, correcte. Llavors hi ha l'altre factor que també m'has comentat, és sí, el de que la classe de religió en aquest moment no té aquella matèria alternativa, sinó que té una atenció educativa. Això ja ho havíem viscut en altres lleis anteriors, tant el tema de que la religió no sigui computable com el tema de l'atenció educativa. Tot això ja ho havíem viscut. Llavors, el que convé és que aquesta atenció educativa dels alumnes que no fan religió doncs estigui ben programada per part dels centres.
Clar.
El que no ens podem trobar és el que ens vàrem trobar amb lleis anteriors, que mentre uns alumnes feien religió, els altres feien macramé, o feien vela, o feien ampliació de matemàtiques o reforç de llengua.
Clar, clar,
això no pot tornar a passar.
Clar, clar.
Això va comportar moltes dificultats en el departament, sobretot a inspecció, i ara probablement o segurament que el departament això doncs ho solventarà amb unes orientacions.
A veure si pot ser, perquè aquesta llibertat, no?, perquè els centres decideixin, pot ser també un colador d'alternatives inexistents, diguéssim, no?
Sí, és que, esclar, el no haver-hi alternativa, llavors passa això, que és un terreny de ningú.
Clar, clar.
Sí que la llei prohibeix que hi hagi una assignatura, o sigui que aquests coneixements que s'han de donar als alumnes que no fan religió siguin en forma d'assignatura. Això ho prohibeix la mateixa LOMLOE.
Sí, però si, encara que no sigui assignatura, poden ser uns coneixements que no perjudiquin els alumnes que fan religió o incentivin que no la facin, vaja. Sí, sí.
Evidentment, sí, sí. Evidentment. Sí, sí. Haver-hi uns coneixements aquí o uns sabers, que en diguem ara, doncs que no interfereixin doncs en els alumnes que vulguin escollir lliurement la classe de religió.
Estem parlant avui amb Pere Micaló, director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica a Catalunya, el CIERC. Ens diuen, li pregunto si pot contestar molt breument, ens diuen alguns professors de religió des de fa anys que l'oferta obligatòria de la classe de religió, de l'acció optativa per les famílies, lògicament, no sempre es compleix als centres catalans. Fins a quin punt creu vostè que és així? Que creu que passa això, que no es compleix i que s'ha de denunciar?
A veure, jo no parlo mai de denúncies contra el Departament d'Educació. A mi aquí no m'hi trobaran. Certament que hi ha algun col·lectiu de persones que diuen no, és que majoritàriament els centres no ofereixen... Però jo diria que és... I ara parlo sobretot per la diòcesi de Girona, eh? I,
sí, sí, bueno, que és on vostè està més a peu d'obra, diguéssim.
És molt, molt a nivell de Catalunya, també podria afinar força. Uh-huh. Veure, que hi ha alguns centres que, saltant-se la normativa, doncs que no ofereixin als pares classe de religió, no diré que no n'hi hagi, perquè aquest món hi ha de tot, evidentment, i això, doncs, si es pot demostrar, si es pot demostrar fefaentment, però no de dir de paraules que aquell centre no l'ofereix. No. En documents, ara hi havia les preinscripcions. Doncs si els pares dels alumnes d'aquest centre poden demostrar que han demanat classe de religió, jo penso que és parlable amb el Departament d'Educació, doncs que en aquest centre hi hagi un professor de religió.
Clar.
Ara bé, el que no podem dir és en aquest centre no s'ofereix la classe de religió sense cap document i sense que nosaltres tinguem la garantia de que és veritat.
Clar, que es demostri, diguéssim, no? Allò que es...
Evidentment, mm-hmm. Evidentment. I en els casos que s'ha demostrat, llavors el Departament, evidentment, doncs que ha actuat com ha de ser.
Sí.
Jo penso que no s'ha d'anar amb el Departament en plan de denúncia, sinó que s'ha d'anar amb el Departament en pla de diàleg i que sempre, doncs, ens han volgut escoltar. I jo només tinc paraules d'agraïment per part del Departament en aquest sentit.
Sí. I una última pregunta molt breu, disculpi la manca de temps, senyor Pere Micaló. Vostè és un gran defensor d'una matèria religiosa que vagi més enllà de les creences, és a dir, que encara que el dret a la religió confessional pugui existir, com de fet existeix, que també els estudiants, els alumnes catalans, acabin l'educació obligatòria amb uns mínims coneixements religiosos transversals. Clar, això potser obligarà en un futur a revisar el model actual, no?, aquest model que també emana del concordat, vaja, dels acords Església-Estat.
A veure, si tinc un minut...
Sí, un minut. No li puc permetre gaire més.
No, ho entenc. La ràdio és la ràdio, el temps és el temps. A veure, jo el que estic defensant en aquest moment, i em sembla que no m'he mogut massa de les meves postures, és que si hi ha una normativa d'uns acords, Santa Seu, Estat Espanyol, un dret de les famílies, tot això m'assembla molt bé, i en aquest moment, doncs, tenim una religió confessional que és seguida per un percentatge mínim d'alumnes i hi ha un, més o menys, un 85% de l'alumnat que surt dels centres públics analfabets religiosament parlant.
Uh-huh.
Aquest fet, per mi és molt important. No és un problema de l'Església, és un problema de la societat en general, que estem perdent, doncs, els nostres orígens i, per tant, doncs, estem perdent la nostra memòria. Hem de saber què va passar a Ripoll, què va ser a Ripoll, tot el substracte, doncs, religiós, judeocristià de la nostra cultura, això l'hem de saber. Doncs el que demano és, i el que he manifestat ara darrerament, és que ara amb la LOMLOE, el Departament d'Educació tenia una oportunitat d'or per aquestes hores de lliure configuració del centre, unes quantes, i jo no dic totes ni molt menys, unes quantes, una per setmana, suposem, doncs que haguessin d'organitzar, de muntar una assignatura, doncs que hi hagués tots aquests continguts transversals que els alumnes que fan religió i els que no fan religió, doncs que tinguessin aquesta oportunitat de conèixer els nostres orígens.
Sí, doncs queda clar, i veurem si hi ha alguna resposta. Potser no s'ha perdut l'esperança en aquest sentit.
L'esperança no s'ha de perdre mai.
Exacte. Moltes gràcies, senyor Pere Micaló, director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica. Al CIERC, una abraçada, gràcies per la seva aportació, sempre molt interessant. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Sortim a conèixer diferents realitats de la nostra Església, de la joventut, de les famílies, de la pastoral. I avui tenim un nom propi amb dues paraules, quatre estacions. És el nom d'un mètode creat per les comunitats de vida cristiana, les CBX, vinculades a la Companyia de Jesús, per recrear la vida després d'una ruptura de parella. Parlem d'allò que està fent l'Església a peu d'obra, per dir-ho així, amb aquells matrimonis, amb aquelles parelles que tenen crisis o que tenen fins i tot trencaments o separacions. I comptem amb la presència per parlar-ne de tres membres de l'equip d'acompanyament. Són, d'una banda, Lluís Miralles. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També Montse Gavaldà. Bona tarda.
Bona tarda.
I Roser Pont. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, vosaltres teniu en comú que formeu part d'aquest projecte, no? I, per tant, treballeu ajudant moltes parelles en crisi, per exemple. Bé, què és les quatre estacions? Qui vol començar? Montse?
Sí. Bé, quatre estacions està destinat a quan hi ha hagut un trencament de parella. Per tant, a fer l'acompanyament de la persona, doncs, que ens ho sol·licita.
Aclarim, no és crisi, sinó sobretot un trencament, una
Exacte,
separació.
Exacte, després d'un trencament. Llavors, és un itinerari on la persona que ho sol·licita troba un acolliment personal i un acompanyament espiritual que serveixi per ajudar-la a recrear la vida després de la ruptura. I tot això ho fem viscut des de la nostra experiència cristiana. Després d'un trencament cal donar-se un temps per reorientar-se, sanar i integrar les ferides i retrobar l'equilibri necessari per tornar a reiniciar el projecte vital.
Bé, i com neix les quatre estacions? Nosaltres sabem que això va començar arreu d'Espanya, a Saragossa, en altres comunitats, i va venir després a Barcelona, oi? Roser?
Exactament. El programa Quatre Estacions neix per iniciativa i és creat per un equip de CBX a Espanya, és l'equip de família. Bueno, per qui no ho sàpiga així breument, la CBX, aquestes sigles, volen dir Comunitat de Vida Cristiana, i és una associació, una comunitat d'homes i dones, està present a nivell mundial i es concreta en petits grups locals. Bueno, ens unim per seguir a Crist des de l'espiritualitat ignasiana, com ja s'ha comentat, i voldria destacar que és un carisma que busca i troba a Déu en totes les coses i a ser persones pels altres. Bé, doncs, dins de CBX Espanya hi ha un equip dedicat al camp de la família. Uh-huh. I és des d'aquí que senten la crida d'acostar-se a aquestes persones que han sofert la ruptura de parella. Uh-huh. Veuen que el trencament de la parella deixa les persones molt dolgudes, emocional i psicològicament, a molts altres nivells, que han de fer aquest procés de refer-se. I, doncs, a partir d'aquí és com comencen aquesta iniciativa. I comencen dirigint-se a les persones que ja han sofert aquesta ruptura, que són d'Església, i els hi fan una pregunta que és cabdal perquè serà la base d'aquest programa. I aquesta pregunta és: què hauries necessitat per portar millor aquest procés? O sigui que aquesta eina, de bon començament, no es planteja com un objectiu teòric, utòpic, del que seria ideal, sinó com un ajut a la vida real de les persones, les seves dificultats concretes de vida, tot fent camí, doncs, acompanyats per Crist. Bueno, llavors, a partir d'aquí es van fent reunions i més reunions amb persones, tot això a l'equip de família de CBX, i al final, doncs, són unes 70 persones les que han posat la seva vivència profunda al servei dels altres a partir d'aquesta eina, amb aquesta eina. Uh-huh. Això dura uns 2 o 3 anys, que se li va donar en forma, i amb l'ajut d'un equip de professionals, hi ha juristes, pedagogs, psicòlegs, sociòlegs, psiquiatres, es concreta al final en un mètode d'acompanyament pràctic, que és aquest, a quatre estacions. I el 2019 es publica en un llibre que porta aquest títol, Les quatre estacions, es troba a les llibreries, es pot comprar. I, bueno, doncs, parlar d'aquest llibre, doncs, tracta d'examinar vivències, emocions, es proposen exercicis pràctics per ajudar en tot això, cançons, textos bíblics, exercicis per prendre consciència, oracions, bueno. Bueno, tot això, doncs, acompanyat d'una persona que ja ho ha passat i ha fet aquest trajecte. Des d'aleshores, aquest mètode, doncs, ha tingut molt bona acollida. S'han anat construint mitjançant formacions en aquest mètode, equips per tota Espanya que ofereixen aquest acompanyament a qui vulgui. I per últim, només destacar una cosa, estic allargant molt.
No, tranquil·la.
Però dir-vos que vull remarcar que el Quatre Estacions dona resposta a la petició del Papa Francesc, a l'exhortació que fa Amoris Laetitia,
sí,
per acollir i acompanyar les persones que han sofert la separació. En la seva crida a proposar, ell diu, un itinerario de acompañamiento y de discernimiento. Doncs, bueno, les quatre estacions és una proposta pràctica, això.
I tant. He tingut ocasió de veure alguns dels testimonis que es comparteixen per internet de persones que han iniciat aquest camí, i és curiós que totes coincideixen en això que ens deia ara Roser Pont, que és el fet que en el moment del trencament s'han sentit amb molta soledat i amb molt abandonades aquelles persones, no només per la parella, sinó per la societat. I llavors trobar aquest acompanyament doncs, ha de ser un tresor, oi, per aquestes persones, sens dubte. Bé, i com arriba a Barcelona les quatre estacions?
Doncs arriba a partir d'aquests equips de família de les CVX a nivell estatal i llavors organitzen una trobada de formació d'acompanyants. Això va ser més o menys a l'octubre del 2019. A partir d'allí es van crear aquests grups per a tota Espanya i alguns ja estaven mig constituïts. I llavors aquí a Barcelona, amb els que ja coneixem una mica l'eina, doncs preparem una trobada, va ser el novembre del 2019, per presentar, la idea era a nivell arxiprestat, o sigui, vam fer una mica de difusió, no pròpiament al Casal Loyola, no? Que és on el lloc físic on es va fer, però la idea era començar a donar a conèixer aquesta eina, no? Llavors, a partir d'aquella reunió, al cap d'un parell de mesos, es va fer un petit taller d'ensenyança, diguéssim, de l'eina aquesta de quatre estacions per la gent que estigués interessada ja en acompanyar, no? Uh-huh. I a partir d'això va ser principis de febrer, i a partir d'aquí ja es va anar constituint el grup que estem, doncs, d'acompanyants, no? Algunes persones van començar, després per complicacions que tenien no ho van tenir que deixar, i bueno, en principi ara estem aquest grup d'unes 8 persones. Uh-huh.
Uh-huh. Avui, sí, endavant, no sé si vol afegir alguna cosa més sobre l'arribada a Barcelona. Recordem que el Casal Loyola és al carrer Balmes, entre Rosselló i Còrsega, al costat de la seu de la Universitat Pompeu Fabra, que abans era l'antiga seu del Fòrum, exacte, sí. I de les Congregacions Marianes i altres obres de la Companyia de Jesús. Sí. Doncs allà hi ha una porta més petita que la d'anys enrere, però on hi ha tot un edifici i allà hi són les comunitats de vida cristiana. Recordem que ens estan acompanyant 3 membres de l'equip de quatre estacions, aquest mètode per acompanyar la vida de les persones després d'una ruptura de parella: Lluís Miralles, Montse Gavaldà i Roser Pont. Ja ens ha dit abans Montse Gavaldà que va adreçat a les parelles que es trenquen, però en concret a quin perfil de persones diríeu que s'adreça a les quatre estacions? O es dirigeix? Sí, endavant, Roser.
Doncs es dirigeix a tota persona que s'ha separat, que ha fet aquesta ruptura i que vol aquest acompanyament cristià. Perquè aquesta eina, de bon principi, ha nascut amb voluntat d'universalitat. O sigui, no s'ha creat ni s'ha pensat només per les persones de dins de CBX, sinó per totes les persones. És una eina al servei de l'Església i de la societat. Per tant, està adreçat, obert, a tots els homes i dones que han sofert aquesta ruptura de parella i que vulguin fer aquest procés amb aquest acompanyament des de l'Església acollidora i que vol tenir cura de les persones. I, per l'altre costat, també està adreçat als homes i dones d'Església que han viscut aquesta ruptura, que ja han recreat la vida, que ja han fet tot aquest procés, que ja l'han acabat i que se senten cridades a acompanyar d'altres en aquest procés, uh-huh. en aquest camí.
Doncs déu-n'hi-do. Per què es diu les quatre estacions i quin és l'itinerari, Montse?
Bé, el títol del programa no és triat a l'atzar. El programa divideix l'itinerari en 4 fases o temps que tenen un paral·lelisme en les estacions de l'any, encara que l'ordre no és com el meteorològic. També té una semblança amb les estacions de tren, però amb parades que no sempre són lineals. Partim d'un punt, anem a un altre punt, però a vegades anem i venim enrere a recordar algunes de les coses que ja hem tractat. Per explicar-vos breument amb què consta cada estació, començaríem per l'hivern. L'hivern és l'estació en la que intervenim més com a acompanyants en les trobades periòdiques amb la persona que s'acompanya. És un temps de reflexió interior, de preparació per reobrir camins que la neu i que el temps dur ha tapat i que no veiem. És temps de parlar, d'escoltar vora el foc. Aquesta és l'estació que, com he comentat, va acompanyada d'un voluntari de l'equip. És un acompanyament personal, individual i de caire espiritual. En aquest hivern reflexionem i parlem sobre temes com el desig d'estar millor, el tenir cura d'un mateix, descans, alimentació, espiritualitat, relacions personals, el ser conscients dels sentiments complexes i contradictoris que sentim, la voluntat de fer camí cap al perdó, el perdó cap a un mateix i el perdó cap a l'altra parella, l'altra part de la parella, recuperar la confiança perduda i molts altres punts. Són 14 fitxes on la persona que segueix el programa treballa de manera individual un text que va acompanyat, com ha comentat la Roser, per exercicis, cançons, poemes o pregàries que l'interpel·lin i l'ajudin a contextualitzar la situació. La tardor. La tardor és temps de deixar anar les fulles mortes, temps de reconciliar-se amb un mateix i de perdonar l'altre. Aquí suggerim participar en el taller del perdó, donat per especialistes. És un procés personal que permet doncs, fer el canvi. Passaríem a l'estiu. L'estiu és un temps de reinserció comunitària i temps de reconstruir relacions. En aquesta sessió, en aquesta estació, si l'acompanyat no està integrat a cap comunitat d'església, per exemple, a la seva parròquia, doncs podem ajudar-lo, li podem suggerir opcions, sigui en algunes parròquies o sigui, per exemple, a grups del Casal Loyola. I finalment, la primavera. La primavera, temps de recrear-se i de reformar la vida després de la crisi. És el moment de reflexionar i discernir el que el Senyor espera de nosaltres en aquesta nova etapa. I per això doncs, els suggerim el millor que tenim, els exercicis espirituals de Sant Ignasi.
Molt bé. I aquesta primavera potser és el que queda, no?, en la persona que ha viscut l'experiència del trencament, no? L'ajuda a entreveure una llum nova a la vida. Bé, si poden ser breus en les últimes preguntes, què fa l'acompanyant, Roser?
L'acompanyant el que fa és des de la pregària acollir, donar un clima de confiança, escoltar, respecte, confidencialitat, ajuda a objectivar, presenta punts de vista, fomenta discerniment a la llum de Déu. És a dir, no dona consells, no dona solucions, no pren decisions, acompanya des de l'experiència, bàsicament, jo diria que és això.
I què es demana a l'acompanyat o acompanyada?
Doncs, l'altra banda, l'acompanyat, que se li demana doncs, disponibilitat, se li demana treball interior personal a partir de les fitxes, la seva reflexió, inquietud espiritual, pregària, trobada periòdica amb l'acompanyat per compartir la fitxa treballada. I aquesta periodicitat la van marcant entre els dos, entre l'acompanyat i l'acompanyant.
I qui forma l'equip?
Ara mateix som 8 persones i que, bueno, som voluntaris, hem passat tots quasi gairebé per un procés de ruptura o bé l'hem viscuda en primera línia, no?, pràcticament. Doncs estem formats i guiats per l'equip nacional i que promou aquests encontres d'acompanyants i a nivell nacional i seguint l'espiritualitat ignasiana.
Ignasiana.
No? El nostre equip també es reuneix periòdicament, bàsicament ho fem virtualment perquè hi ha alguna persona que és de fora, de Barcelona, bueno, i treballem també encara en documents sobre acompanyament en general o, bueno, i compartim les experiències de l'eina aquesta que... Volia remarcar que, de moment, el llibre en què estem basat, de moment només hi ha edició en castellà, però l'acompanyament es pot fer amb l'idioma que convingui.
Que es convingui. Sí, per cert, un llibre molt interessant, editat per Mensajero, i on es dibuixa tota la metodologia d'aquest camí que proposa les comunitats de vida cristiana, les CBX, per ajudar les persones que han patit el trencament, la ruptura de parella, la separació. Com es pot contactar amb les quatre estacions?
Sí, hi ha una adreça de correu electrònic que es diu el número 4, estaciones@casalloyola.org. Casal Loyola, tot junt, o sigui, hi ha dos L's seguides, no?, i una I llatina.
Sí.
I també hi ha la pàgina web la pàgina web del Casal Loyola, que és www.casalloyola.org. Allà hi ha un apartat dedicat a l'acompanyament i també hi ha el telèfon, les tardes també poden trucar i per contactar. Normalment fem una sessió inicial d'acollida on veiem una mica com està la persona i a partir d'aquí doncs, ja fem... concretem les coses més d'horaris i de quina persona vol que l'acompanyi, l'idioma, si és presencial o no, perquè durant la pandèmia hem fet algun acompanyament en virtual, diguéssim.
Sí. Ara Lluís Miralles, Montse Gavaldà i Roser Pont han explicat tot l'itinerari, tot el mètode. Els qui ens escolten i que puguin estar interessats, que no s'espantin, aquí hi ha molta cosa, però també hi ha un procés, un treball de diàleg personalitzat, d'escoltar la persona que ha patit i també doncs, d'obertura, no?, a seguir el mètode de diferents maneres. Doncs les quatre estacions han estat avui protagonistes de la nostra secció En Sortida. Hem sortit a conèixer-les i també oferir-vos-les a tots vosaltres, amics i amigues, si coneixeu parelles que s'han trencat, si esteu en una situació com a matrimoni, doncs, d'allunyament de la vostra parella, de separació, doncs també que pugueu rebre l'ajuda d'aquest grup. Gràcies, novament, Lluís Miralles.
També
són voluntaris, sí, sí.
No, busquem també voluntaris, sí, que qui es vulgui oferir, també els necessitarem, suposo.
I tant, que segur que tothom pot ajudar, de vegades des de la seva pròpia experiència o de vegades des d'una situació en què pot ajudar perquè té coneixements o el que sigui. Doncs, com dèiem, Lluís, Montse i Roser, fins una altra. Bona tarda i que vagi molt bé. Enhorabona per aquesta feina que feu.
Gràcies. Moltes gràcies.
Adéu-siau. Fins aquí Sense Distància. Us esperem demà una mica després de 3:15 del matí i a les 6 de la tarda. Bon diumenge. Adéu-siau.